Les dues, comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Bona part de les mirades d'aquest diumenge estaran posades en l'eix de la defensa. En primer lloc perquè Antonio Hidalgo s'haurà d'inventar una línia defensiva inèdita fins al moment amb la baixa per sanció de l'intocable Grego Sierra. En aquest sentit, el més ben posicionat és Fernando Pajarero. Caldrà veure com recompon les peces el de Canovelles, però tot apunta que Pedro Capó guanyarà protagonisme en la sortida de la pilota. Si no hi ha cap sorpresa, el tercer central en qüestió serà Aleix Coc, per importància en els esquemes d'Hidalgo, el primer, ara mateix. Resident a Vilaseca, el central tarragoní té un vincle especial amb el conjunt grana. Amb 18 anys, encara en edat juvenil, Aleix va debutar a segona divisió amb el Nàstic. Després va passar per la Pobla de Mafumet i es va establir sense acabar de tenir continuïtat a la primera plantilla grana. La terra és la terra, però el seu cap només pensa en Arlequinat i, com escoltarem tot seguit, en treure els 3 punts aquest diumenge a la nova Creu Alta.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Roger Benet, a les vies de so, quan vulguis.
Què es comenta a la recepció?
Avui seguirem escalfant la prèvia del Sabadell Nàstic amb la veu de l'Aleix Coc i de Pedro Capó. Tindrem Lliga Nacional Juvenil, recuperarem una nova entrega del futbol sobre el fang amb l'Adrián Arroyo. Ens acompanyarà també via telefònica el president de l'Indústria Santa Coloma, Vicenç García, abans del derbi de dissabte contra el Barça, que recordem es juga al Pavelló del Nord. També tindrem la presentació dels Campionats de Catalunya Universitaris aquí a Sabadell, el 44è cross dels esquiadors, o també una jornada decisiva pels dos equips del Sabadell Rugby Club.
I fora de l'hotel?
Jorge Lorenzo penja el casc. El pilot mallorquí anunciarà aquesta tarda la seva retirada del món del motociclisme, coincidint amb l'últim gran premi de la temporada a la Comunitat Valenciana. Lorenzo, de 32 anys, plega en 3 mundials de MotoGP els anys 2010, 2012 i 2015, i dos més de 250 centímetres cúbics el 2006 i 2007. En tenis, remuntada heroica de Rafa Nadal al Masters de Londres. El tenista de Manacor perdia per 1-5 en el tercer set i en pilota de partit pel rus Daniil Medvedev, però Nadal li va donar la volta al marcador i es va imposar en el tiebreak. La mala notícia per ell és que Stefanos Tsitsipas va guanyar contra Alexander Zverev i no depèn d'ell mateix Nadal per passar a semifinals. I en bàsquet, primer derbi de la temporada a l'Eurolliga. Real Madrid i Barça es veuen les cares a partir de les 9 de la nit en la primera visita de Nikola Mirotic com a blaugrana. Els de Pesic són líders amb 6 victòries i una derrota, però arriben amb baixes. L'última, la d'Àlex Abrines, per un procés víric.
Han parlat en les últimes hores
precisament el tècnic del Madrid, Pablo Laso, molt preguntat, ara ho escoltareu, per Nikola Mirotic.
Ha dicho Mirotic que hay gente que no ha superado que él esté en el Barça. Entonces le quería preguntar si Pablo Laso ha superado que Mirotic esté en el Barça.
Yo tengo otras cosas que superar en mi vida.
Este clásico, por el hecho de que Nikola Mirotic esté en el otro lado de la pista, ¿es algo más especial porque estuvieses 6 años siendo su entrenador?
No, porque ya hemos jugado contra ellos en la Supercopa, con lo cual... Y si, como además dices tú, y ojalá juguemos muchas veces contra ellos, pues entonces me vais a preguntar todos los días por Mirotic.
De quin partit no estarem pendents?
Avui no estarem pendents dels play-offs de l'Apertura de Guatemala. A les 7 de la tarda, Suchite Pequez Quiché. I a les 10, Carxà Sacachispas.
Avui celebra el seu aniversari
l'exjugadora de waterpolo del club i exmembre també del cos tècnic de la primera plantilla, Belén Sánchez.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
We'll be right back. segons i 5 minuts passen del punt de les 2 del migdia. En directe ens posem en marxa a l'Hotel Suís d'avui dijous 14 de novembre del 2019, dia rúfol, dia plujós a la ciutat de Sabadell. En el segon entrenament de la setmana del centre d'esports, com diem, avui passat per aigua a Sant Oleguer per seguir preparant aquesta visita de diumenge a les 5 de la tarda des de mitja hora abans a la sintonia del Sabadell en joc de Ràdio Sabadell contra el Nàstic de Tarragona. Un partit que serà especial per un tarragoní que vesteix d'arlequinat aquesta temporada, les últimes temporades, de fet, tot i que ara viu a Vilaseca i que va vestir en el seu dia els colors del Nàstic. De fet, un Aleix Coc que, com dèiem al principi, va arribar a tastar el futbol professional de Grana. Va ser un petit tastet amb només 18 anys en l'última jornada de la temporada 2009-2010 i sortint els últims 8 minuts a la jornada número 42, l'última jornada del campionat, a Les Palmes. A partir d'aquí, i des del juvenil del Nàstic, 2 anys més a la Pobla de Mafumet, 2 temporades a la categoria de bronze amb els Grana i després la trajectòria que pràcticament tots ja coneixem, el seu pas per l'Hospitalet, una temporada a Badalona i les últimes 3 al Centre d'Esports Sabadell. Per tant, partit especial perquè s'enfronta per primer cop amb la samarreta del Sabadell, amb la samarreta arlequinada, al seu exequip, però un Aleix Coc que, com ara escoltem, només pensa en els 3 punts.
És un partit diferent, no? La ciutat és un exequip, l'equip de la meva ciutat, però bueno, s'han de treure els 3 punts, no? Sobretot a casa, i sabem que és un equip molt perillós, és una molt bona plantilla, que no els estan sortint les coses, però bueno, en algun moment els hi hauran de sortir, esperem que no sigui la setmana que ve.
Doncs esperem que no sigui aquest diumenge, que sigui a partir d'aquesta setmana que ve, però a ningú se li escapa que aquesta situació del Nàstic és ben anòmala. Recordem que ara mateix, ahir ho dèiem també aquí a l'Hotel Suís, el Sabadell doble en punts al conjunt Grana a la classificació, 11-22 després de 12 jornades. I a més amb una plantilla que avui fèiem una repassada, tot i que ja la tenim tots per la mà, però fent aquesta repassada per si se'ns escapava algú, què voleu que es digui? Davanters com Pedro Martín, Lolo Pla, Gerard Oliva, que ha marcat molts gols al grup i a la segona B també, com és el cas de Lolo Pla, jugadors que havien passat pel Mallorca, com Javi Bonilla, com Ferran Giné, jugadors que han estat fa poc també a segona divisió, com Bruno Perone, el central, jugadors que fins i tot han jugat a primera divisió, com és el cas de Jonathan Pereira, d'altres noms coneguts també, com els de Damian Petkov. Per tant, nom per nom, sembla impensable que a dia d'avui, com diem, el Nàstic es trobi en aquesta situació de descens.
Per pressupost i per plantilla, no? per lo que s'han gastat, era impensable, no, que estiguessin allí. I bueno, és el que he dit, no? Al final jo crec que hauran de despertar, és un equip potent i bueno, com he dit abans, no? Esperem que la setmana que ve perdin i ja tirin a partir de la següent que comencin a guanyar o a empatar.
Doncs repetim, aquest argument. Tant de bo que el Nàstic, si ha de reaccionar, que reaccioni a partir del dilluns. I com diem, amb aquesta situació que vam explicar també ahir a l'Hotel Suís, ho hem vingut explicant els últims dies, amb aquesta situació de descens que ha deixat contra les cordes el tècnic Xavi Bartolo, que ha estat ratificat per aquest partit contra el Centre d'Esport Sabadell a la nova Creu Alta. El cert és que és la segona situació semblant que viu el Sabadell aquesta temporada, aquesta de jugar contra un rival que a priori és cridat a l'ascens per múscul econòmic, per plantilla, però que arriba en hores baixes. L'altre precedent tots el coneixem, el del Rico Pérez contra l'Hèrcules, que va acabar amb victòria arlequinada per 0-2 i també amb la destitució de Lluís Planagumà. Des de llavors, amb Jesús Muñoz a la banqueta, el conjunt herculà ha sumat 10 dels 21 punts en joc i s'ha situat ara mateix amb els mateixos punts que els tarragonins. Un Aleix Coc que s'ha referit a aquest precedent contra l'Hèrcules, tot i que creu, el de Vilaseca, que la situació del Nàstic és una mica més complicada.
El partit contra l'Hèrcules sí que va ser les primeres jornades i potser al principi és quan més costa, no? Doncs engranar els jugadors, sobretot quan tens bastants jugadors nous. Jo crec que bueno, ara ja portem bastantes jornades, no? I el del Nàstic, bueno, jo crec que és una situació més complicada, no? que la de l'Hèrcules. I bé, com he dit abans, és un equip que vindrà a guanyar i nosaltres no els hi posarem gens fàcil.
Escolta't Aleix Coc, ex del Nàstic de Tarragona, ara, com diem, central del Centre d'Esports Sabadell, per tant, un dels jugadors han passat, com diem, a un equip i l'altre. També escoltàvem ahir les portes giratòries amb l'Adrián Arroyo. Els jugadors que hi ha, en aquest cas, a la plantilla del Nàstic han passat arlequinat, com podrien ser els joves Víctor Martínez, Viti, Sergio Montero o Pol Ballesteros. Recordem que al Centre d'Esports també hi ha, per exemple, Adri Cuevas. Com diem, molta actualitat pel que fa a la línia defensiva del Centre d'Esports Sabadell, perquè recordem que Antonio Hidalgo no podrà comptar diumenge amb Grego Sierra. A Andorra, el Murcia va veure la cinquena targeta groga aquesta temporada, per tant s'acaba la ratxa d'un dels intocables fins al moment, juntament amb el porter Ian Mackay i precisament amb Adri Cuevas, els dos jugadors, tres, comptant amb Grego Sierra, evidentment, que fins ara han jugat tots els minuts d'aquestes 12 primeres jornades de Lliga. Evidentment, totes les mirades per substituir Grego Sierra apunten cap a Fernando Pajarero, que havia estat titular en les primeres jornades de Lliga i que precisament va perdre el lloc en benefici de l'Aleix Coc, i per tant caldrà veure com queda reestructurada aquesta línia defensiva si Hidalgo aposta per mantenir aquest sistema de tres centrals contra el Nàstic de Tarragona i si els escollits són Pedro Capó, Aleix Coc i Fernando Pajarero, com tot fa indicar. Com diem, qui té pràcticament garantida la presència a l'11 és Pedro Capó, que a més podria tenir una major importància pel que fa a la sortida de pilota per aquest carril dret de l'eix de la defensa. Aquesta baixa de Grego Sierra, precisament, s'ha referit al maonès.
La sortida de pilota per aquella zona no en tindrà potser la netedat que tingui, però bueno, el mal de cap el deixo pel qui ha de prendre les decisions, no? I bueno, el que t'estic dient, jo crec que hi ha companys sobradament preparats per desenvolupar la tasca que li toqui, en aquest cas suplir a Grego, i bueno, jo crec que competirem com hem fet amb Grego, sense Grego, i com amb qualsevol altre company que pugui faltar.
Doncs esperarem a diumenge per saber al final quin és l'ordre, aquesta estructura defensiva que presenta Antonio Hidalgo per enfrontar-se al Nàstic de Tarragona. Escoltem una més de Pedro Capó, perquè el cert és que tenim per davant un partidàs de renom a la vista, un Sabadell Nàstic de Tarragona que no estem gens acostumats a veure'l en els últims anys. L'últim precedent és del 7 d'abril del 2012, la primera temporada a segona divisió, però és que l'últim precedent a segona B hem de marxar fins al gener del 2004 per trobar aquest Sabadell Nàstic, com diem, a la categoria de bronze. Dos equips que en les últimes temporades han anat alternant allò les categories, com explicàvem també ahir a l'Hotel Suís, quan el Nàstic ha estat a segona, el Sabadell ha estat a segona B i en els últims anys també viceversa. En qualsevol cas, com diem, el Centre d'Esports ja s'ha enfrontat aquesta temporada a equips de renom, bé sigui el cas de l'Hèrcules, com escoltàvem abans, a la Nova Creu Alta, han passat també equips com el Castellón, com l'Espanyol B, el Barça B, en aquest cas el Johan Cruyff, però és una de les característiques que ens deixa també la segona B d'aquesta temporada, aquest grup tercer, i a la qual es refereix Pedro Capó, que pràcticament cada setmana tindrem partits de molta etiqueta.
La segona B, grup 3, grup tercer aquest any, està plegat de partidassos, no? És a dir, per molt que situacions classificatòries puguin dir el contrari, jo crec que hi ha 6, 8 plantilles que estan cridades a estar allà i que tenen el nivell, el potencial, i que més d'un partit de la jornada ja sempre.
Doncs això, partidassos que tenim cada setmana. Sí que és cert que, per exemple, després el Centre d'Esports Sabadell tindrà dos partits d'una mica menys de renom contra els dos equips aragonesos, contra l'Ebro i l'Egea, però encara en aquesta primera volta l'equip d'Antonio Hidalgo s'ha d'enfrontar a equips com el Lleida Esportiu, que ara mateix és segon després d'aquesta decisió ahir de la jutge de competició d'impugnar la derrota del Castellón contra el Villarreal B, o d'acceptar a tràmit aquesta impugnació del conjunt orellut, i també s'ha d'enfrontar al Centre d'Esports al filial Groguet en aquest tram final de la primera volta. Dos apunts més, a moda d'horaris. Recordem que diumenge, 5 de la tarda, aquest Sabadell Nàstic, des de mitja hora abans, a la sintonia del Sabadell en joc de Ràdio Sabadell, i la pròxima setmana ja tenim horari confirmat, l'hem conegut també a primera hora del matí, aquesta visita al Club Deportivo Ebro, en aquest duel entre equips arlequinats de la categoria, 14a jornada de Lliga, serà diumenge 24 de novembre a les 12 del migdia, per tant, des de 11:45 ens hi posarem el Sabadell en joc. I recordem, la novetat d'aquesta temporada, l'Ebro ja no juga a l'Almozara, com ho ha fet les últimes temporades que ha visitat el Centre d'Esports Sabadell, sinó a l'estadi Pedro Sancho, també de Saragossa, al camp de la Federació Aragonesa de Futbol.
Hola, sóc Aleix Coc, jugador del Centre d'Esport Sabadell, i us recomano escoltar l'Hotel Suís cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Un quart de tres a la tarda, seguim amb més futbol aquí a l'Hotel Suís, perquè a la Lliga Nacional Juvenil el Mercantil obre la 12a jornada aquest dissabte a Llagostera en un duel que marca ara mateix el límit del descens al grup 7. Tots dos equips tenen dos punts de marge respecte a l'abisme i un triomf a domicili permetria agafar aire als de Carlos López, que fora de casa s'estan sentint més còmodes que no pas a Raona Marinals. Els blaugrana només han perdut un partit com a visitants i va ser fa gairebé dos mesos contra el Nàstic bé, un dels cocos de la categoria. La resta, la victòria en el derbi contra el Sabadell i tres empats. Una dinàmica que es contraposa amb la mala ratxa del Llagostera, que ha perdut els seus últims tres compromisos, un d'ells precisament contra el conjunt arlequinat per 2-3. D'aquest rival en parla el tècnic del Mercantil, Carlos López.
Ells estan en una situació semblant a la nostra, l'únic que és veritat que ells van arrencar molt bé i ara han fet un baixón, i nosaltres és al contrari, simplement que no estem sent regulars, competim bé però no estem sent regulars. Llavors, bueno, és un rival ara mateix, és directe, jo no puc saber quins els equips que estaran més a dalt o menys, però ara mateix estan patats a punts amb nosaltres i és un rival directe on hem d'intentar doncs puntuar perquè ens fa falta.
I el cert és que pràcticament no hi ha diferències a la zona mitjana de la Nacional, també d'aquí les urgències pel Mercantil, que com diem té dos punts respecte al descens. En cas d'haver guanyat l'últim partit, el conjunt mercantilista seria novè, però el fet és que ara és 14è amb 11 punts i amb aquestes són 6 les jornades que falten per acabar la primera volta. López s'ha marcat aproximadament una xifra de punts abans d'acabar aquesta primera fase amb 17 partits.
La nostra realitat és que estem molt lluny de l'ascens, sí que és veritat que del tercer quarà, per dir-ho d'alguna manera, estem molt a prop, és un partit, però bueno, nosaltres ara el que hem de fer és intentar rascar marge sobre el descens, que estarà superigualat, i com bé dic, al final fins la jornada 20 o 20 i pico tampoc crec que ens hagin ni d'alarmar ni de buscar objectius que ara mateix no són reals. Nosaltres hem de fer molts punts, acabar la primera volta a prop dels 25 i això ens donarà tranquil·litat doncs, per poder seguir.
Parla Carlos López d'acabar a prop dels 25 punts aquesta primera volta. El fet és que el centre d'esports està això, en la línia, en té 21. Ara mateix l'equip de Miqui Lladó. També dissabte el conjunt arlequinat visita el camp de l'escola de futbol Mataró, rival directe del Mercantil, amb només un punt més. L'equip de Miqui Lladó té un coixí, recordem, ho vam comentar el dimarts, de 8 punts respecte al tercer juvenil A del grup. Per tant, posant-la directa cap a divisió d'honor, i el tècnic considera que ara els seus futbolistes han de jugar amb aquesta tranquil·litat.
Del 9è al 18è són equips que estan separats entre 4 punts. Qualsevol d'aquests equips encadenant una ratxa de 2, 3, 4 partits puntuant passa de la penúltima plaça a estar 8è i a replantejar-se els objectius. I són equips tots similars, amb plantilles de qualitat, molt igualats, i nosaltres hem de, bueno, aprofitar l'avantatge aquesta que tenim ara, que és que estem en una posició mental més tranquil·la que els rivals.
Doncs posició, evidentment, tranquil·la pel Centre d'Esport Sabadell, que recordem té dos punts més que el Cerdanyola, que el juvenil del Cerdanyola, i 8, com hem dit, respecte al tercer i al quart juvenil. Per tant, bon inici de temporada, bon primer quart de temporada del conjunt de Miqui Lladó. Davant hi haurà un Mataró dissabte que enguany viu una realitat ben diferent a la del curs passat. La temporada anterior, els mataronins van quedar a les portes de l'ascens a divisió d'honor. De fet, ho va evitar una ratxa nefasta d'un sol punt en les últimes 4 jornades. Ara han començat la Lliga, com diem, amb 12 punts, un més que el Mercantil, i Lladó vaticina que tindran problemes per mantenir-se a la categoria.
Són un equip que tampoc té una majoria de jugadors de tercer any, principalment de plantilla de segon any, tenen jugadors també de primer any. Les incorporacions que hem fet són de jugadors de preferent, algun jugador de primera divisió, així que sense treure o desmereixer ningú, no sé si és un equip que tindrà la solvència necessària per estar contínuament lluitant pels tres punts.
Doncs horaris d'aquesta 12a jornada de la Lliga Nacional Juvenil. Dissabte el Mercantil obre, com diem, aquesta jornada a Llagostera a 1:15 del migdia. El Sabadell jugarà a la tarda a les 6 a Mataró.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
I quan passen 5 minuts del punt d'un quart de 3 del migdia, ara el que hem de fer també és donar pas i recuperar una de les seccions habituals els dijous aquí a l'Hotel Suís, que ens porta el nostre company Adrián Arroyo recuperant la història del futbol a la ciutat de Sabadell. Avui, el Rómulo.
Futbol sobre el fang. Encara avui dia hi ha qui coneix l'equip que juga d'arlequinat a la zona oest de la ciutat com el Rómulo. És cert que és un dels clubs que han acabat donant pas al club de futbol Unió Can Rull Rómulo Tronchoni, però ha plogut des de les seves primeres passes allà per 1968. Un històric del futbol modest de casa nostra, Juan Gómez Rossi, va crear el club amb uns amics. Eren de Can Rull i van decidir posar-li el nom de Rómulo, igual que una de les places més conegudes del barri, i allà precisament on vivien bona part dels seus fundadors. La seva primera seu va ser precisament el bar Rómulo, traslladant-se més tard al bar Espanya i finalment al bar Prudencio. Els colors vermell i groc van formar part del seu ADN des del principi, tot i que van anar canviant després de forma. Al principi, als inicis, com una bandera espanyola, però amb franges verticals i el pantaló blau. Després igual, però amb el pantaló negre. I tot per acabar vestint d'arlequinat, això sí, com diem, de groc i de vermell. El Rómulo, en el seu inici, només va fer equip amateur i jugava al camp de la penya Tronchoni. Després, amb el pas dels anys, es traslladarien al camp a tocar de la Font de Can Rull, allà on en l'actualitat s'ubica el col·legi públic del barri. I a partir d'aquell canvi de terreny de joc, van decidir també apostar per la formació d'equips de base. Va durar poc l'etapa en aquell camp, ja que el 1977 es va iniciar la construcció d'aquella escola i l'Ajuntament va situar el Rómulo just al costat del seu etern rival, el Can Rull. A banda de Juan Gómez, també van formar part del Rómulo Luis del Valle, Tomás, Guillermo, Guillén i Jaume, i pel que fa als jugadors, alguns d'il·lustres com Julián, Antoñito, Luque, Requena, Cavacas, Paco, Ginés, Raya, Armando Ortiz, Javi del Valle, Bendicho, Lolo, Cerezo, Morales, Guillén o Elvira. Tant el Can Rull com el Rómulo van anar creixent a mesura que passaven les temporades i va ser l'equip arlequinat qui es buscaria la vida canviant d'aires, i amb l'equip ja segona regional va passar a jugar a les actuals instal·lacions de la zona esportiva municipal de Can Rull, en concret al camp de baix, el de Sauló, el del Rómulo, vaja. Allà van acabar de guanyar-se un cert renom al futbol base de la ciutat, fins que el 1988 va decidir fusionar-se amb la Unió Deportiva Penya Tronchoni per crear el Rómulo Tronchoni, que respectava l'arlequinat groc i vermell, però afegint-hi una franja diagonal de color blau. Seria la primera de les dues fusions que viuria l'entitat, ja que fregant el nou segle, l'any 1998, el Rómulo Tronchoni uniria esforços també amb el seu gran rival, amb el Can Rull, que jugava al camp just de sobre per formar el Can Rull Rómulo Tronchoni que coneixem avui dia. El futbol sobre el fang està basat en el llibre La història del futbol en Sabadell, de Javier Máiquez.
Tens plans per demà? I per d'aquí 5 anys?
Passengers, welcome to New York.
I per d'aquí 20?
I aquí és on posarem la...
A Banc Sabadell t'ajudem a estalviar per fer realitat els teus plans. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
A Prada de Moles, el Sabadell va marcar en el minut 4, va tornar marcant el minut 6, va cometre una errada infantil. L'Andorra va retallar diferències amb el lliure indirecte. Casadesús va ser expulsat a la mitja hora de joc. Es van fallar ocasions a porteria buida i sí, Ernest Forgas va empatar en el 86. Si el següent partit és la meitat de mogut, ens donem per satisfets.
Sabadell en joc.
Diumenge visita la nova Creu Alta un rival de renom en hores baixes. A partir de 4:45 de la tarda, Centre d'Esports Sabadell, Nàstic de Tarragona.
Hola, sóc l'Aleix Coc. Escolta els partits de l'equip a Ràdio Sabadell.
Sabadell en joc. Passió per l'esport de casa.
A Ràdio Sabadell passem les tardes connectats. Connectats a la informació, connectats al debat, connectats a la cultura, als personatges, als especialistes, als temes i també connectats a l'entreteniment. Cada tarda de 4 a 7 a Sabadell connectem amb Sant Cugat, Castellà, Badalona, El Prat i sí, amb Terrassa també. Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi de tornada a l'Hotel Suís. Hem deixat, ja hem tancat el bloc dedicat al món del futbol. Queden 4 minuts per arribar al punt de 2:45 de la tarda, però hem de parlar ara de futbol sala i futbol sala del bo a la ciutat. Dimarts vam tenir eliminatòria de Copa del Rei entre la Pia i el Bisontes de Castelló al carrer Garcilaso, que va acabar malauradament amb derrota del conjunt escolapi, i dissabte, aquest mateix dissabte, a les 6 de la tarda, al Pavelló del Nord, com ja vam explicar fa unes setmanes a Ràdio Sabadell, acull el derbi de la novena jornada de Lliga Nacional de Futbol Sala entre l'Indústria Santa Coloma i el Futbol Club Barcelona. Per tant, un autèntic partidàs el que tindrem aquí a la ciutat. El conjunt colomenc està actuant enguany a l'Olímpic de Badalona per obres al seu pavelló, però aquest cap de setmana no hi poden jugar per coincidència d'horaris amb la penya i també perquè l'endemà l'equip blaugrana marxa a Minsk per jugar a competició europea. Tenim a l'altra banda del telèfon el Vicenç García, president de l'Indústria. Vicenç, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I gràcies per atendre'ns uns minuts aquí a Ràdio Sabadell. Deixa'm d'entrada preguntar-te per què aquesta tria de la ciutat de Sabadell i del Pavelló del Nord per acollir el partit?
Bé, doncs és molt fàcil. O sigui, nosaltres amb el partit que vam jugar aquí a l'11 de setembre, la Copa Catalunya, la veritat és que vam quedar molt contents, molt gratament sorpresos, perquè tot van ser facilitats, una gran cordialitat entre tota la gent que va participar per l'organització d'aquesta Copa Catalunya, molta ajuda per part de la regidoria d'esports i la seva regidora, per tothom, i llavors el veure'ns amb l'alternativa de que teníem que buscar un pavelló per anar a jugar, doncs en seguida vam pensar doncs, amb aquest, per lo bé que ens vam trobar, per lo bé que tothom es va portar a nosaltres i perquè, a més, doncs que posi també nerviós una miqueta el Barça, perquè aquell dia vam tenir el miracle de guanyar.
Això t'anava a comentar ara mateix, no? Al final, clar, es dona la circumstància que fa un parell de mesos vau jugar ja aquí a la ciutat, en aquesta final de la Copa Catalunya, vau guanyar 4-3 en una final d'infart, i la va poder veure i els qui la van poder seguir en directe al Pavelló del Nord va ser un autèntic partidàs. No sé si fins i tot encara dura aquest bon regust a l'entitat.
Bé, un aconteixement així i una final de la Copa Catalunya, pues, a nosaltres ens fa molta il·lusió, i era la segona que teníem, feia 7 anys que el Barça en guanyava a totes les finals, i per tant va ser un aconteixement, i per nosaltres pues, poder guanyar aquest dia pues, va ser com un petit miracle que a vegades el món de l'esport es produeix.
Com diem, està sent una temporada atípica, ni que sigui pel fet de no poder jugar a Santa Coloma, de fer-ho a Badalona. Més enllà d'això, també s'han posat facilitats, no?, per l'afició, perquè pugui assistir al Pavelló del Nord.
Sí, sí, gràcies a l'Ajuntament de Santa Coloma pues disposem de com a mínim de 2 autocars per aviam la gent que es vulgui desplaçar des de Santa Coloma a Sabadell, pues que tingui la facilitat de poder fer-ho i no tenir cap problema de poder organitzar-se ells del viatge o quedar-se a Santa Coloma sense poder veure aquest partit.
Com es presenta també aquest derbi contra el Barça? Perquè evidentment estem parlant d'un dels equips grans d'aquesta Lliga Nacional de Futbol Sala, juntament amb l'Inter, amb el Pozo, qui precisament heu guanyat aquesta temporada. Però un derbi que aquí segurament els pronòstics solen ser més incerts, no? Perquè en els últims anys s'ha vist bastanta igualtat.
Sí, la veritat és que quan jugues amb un d'aquests equips grans, pues, l'equip sempre ha competit, sempre ha donat la cara, però al final la majoria de partits pues, han acabat perdent-se, no? Perquè aquests tres equips, com has dit, tenen una qualitat per sobre de tots els que queden a la Lliga Nacional de Futbol Sala, primera divisió, i s'han de reunir una sèrie de circumstàncies perquè tu puguis guanyar a un d'aquests partits has de jugar tu al 100%, ells tenen que tenir un dia d'aquells que normalment es diuen un dia un partit dolent, i a més tenir la sort de cara, i així i tot pues, és molt difícil guanyar, però bueno, els jugadors estan molt, molt mentalitzats, estan molt, molt amb ganes de poder guanyar. Aquesta lliga pues, és una lliga la més competida que jo diria dels últims 10, 15 o 20 anys, perquè hi ha una diferència molt poc de punts i guanyar un partit et fa estar dalt i perdre un partit et fa estar pues, amb les posicions perilloses, no? I per tant nosaltres necessitem el 3 punts per sortir de la zona on estem i poder acostar-nos als partits de play-off i de copa.
L'última que li faig, president, també en referència a això, no? L'equip arriba a aquest derbi, com diem, en aquesta zona més a prop de baix que no pas a dalt, evidentment, en penúltima posició, però en un grup de molts equips que engloba pràcticament el 75% de conjunts de la Lliga. Està sent una temporada, més enllà d'aquest èxit a la Copa Catalunya, complicada, no? Suposo per això, per aquesta competitivitat i també pel fet de no poder jugar, en aquest cas, a Santa Coloma.
Sí, això és un hàndicap que tenim. A més, no solament no poder jugar, sinó que nosaltres en tota la temporada pràcticament no podrem ni entrenar un dia al pavelló on jugarem després els partits de campionat. Això és un hàndicap que tenim, que els jugadors estan intentant portar-lo de la millor manera possible, però és clar, conèixer el teu pavelló, estar amb la teva gent, conèixer les mesures que té el pavelló, que saps tu en qualsevol moment, et situïs on et situïs de la pista, pues, saps on estàs, i això és un avantatge que nosaltres aquest any no podem gaudir d'ella. Però així de tot és una qüestió que no podem dir-li res. Quan un vol aconseguir alguna cosa, pues tenim a fer que patir. El pavelló que ens estan preparant és un pavelló molt maco, que serà un pavelló, com aquell que diu, pues una fortalesa per nosaltres, i un pavelló molt difícil pels equips de fora. Quedarà molt maco, pràcticament serà un pavelló nou, i per això pues, tenim que pagar el peatge aquest de jugar tota aquesta temporada i entrenar a camps que no són els que jugarem després dels partits.
Mm-hmm. Per cert, ara sí, l'últimíssima, que em comenta amb tota la raó del món el Sergi Parc des de la redacció, que es dona la casualitat, suposo que esteu al cas, que el filial juga també a Sabadell aquest cap de setmana, també dissabte a les 6 contra l'Escola Pia.
Sí, sí, és una coincidència que tenim, i que, bueno, s'ha donat això, i esperem que puguem continuar tenint un record tan grat com el que tenim dels partits que juguem a Sabadell, tant nosaltres com el segon equip.
Doncs esperem ni que sigui el derbi. El derbi sí que li desitjarem més sort al president de l'Indústria Santa Coloma, el Vicenç García, que com diem, hi ha derbi, hi ha futbol sala del bo aquest cap de setmana a Sabadell, com ja el van viure fa 2 mesos contra el Barça. Vicenç García, moltíssimes gràcies per haver-nos atès uns minuts.
Moltes gràcies a vosaltres per trucar.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
I aquesta última pregunta em ve com anell al dit, perquè just havíem de parlar d'aquesta segona divisió B de futbol sala després d'aquesta jornada de Copa del Rei viscuda a Can Colapi el passat dimarts, i ara el Futsal Pia afronta aquest partit de Lliga dissabte amb poc marge per preparar un duel que sembla, això sí, el més propici per convertir-se en la millor medicina de l'eliminació de la Copa. Els Escolapis, com preguntàvem ara al Vicenç García, reben a casa el filial de l'Indústria Santa Coloma, és el QE del grup tercer de segona B, i encara sense haver puntuat, en plena de derrotes. Malgrat tot, el tècnic Pedro Donoso demana als seus que no se'n refin.
Son partidos trampa, ¿no?, que están ahí puestos, y bueno, yo estoy confiando en el equipo, estamos trabajando bien. La semana de este fin de semana hemos hecho un gran partido en Hospitalet, yo creo que hicimos mucho más méritos de que yo creo que podíamos haber conseguido algún puntito, y el empate era lo más justo, y si tenía que ganar alguno yo creo que no hubiéramos merecido nosotros ganar, ¿no? Pero bueno, yo creo que la tónica es esa, el equipo está trabajando bien.
Donoso, que se referia al partit lliguer de la setmana passada, i és que la Pia passarà de jugar a la pista del líder invicte, l'Hospitalet Bellsport, a rebre aquest últim classificat, un Indústries B que, a més de no haver puntuat, és el conjunt que menys gols ha marcat i el que més n'ha encaixat. La Pia és desena amb 12 punts, però la Lliga ara mateix està molt comprimida, i els de Can Colapi són a només 3 punts dels llocs de la Copa del Rei. El camí per repetir la participació a la competició del CAO comença aquest dissabte, i el futbolista Jordi Sardà es proposa un objectiu fins i tot més ambiciós.
El nostre objectiu és intentar entrar a play-off, No podem perdonar més perquè hem perdut molts punts. Crec que ha vingut condicionat pel que et comentava abans, que estem fallant molt davant de porteria, però confio en que la comencin a entrar els gols, traurem molts més punts que els que hem tret ara.
Doncs el duel entre el Futsal Pia i el filial de l'Indústries, que arrencarà dissabte a les 6 de la tarda, quan acabi començarà el partit del club contra un altre conjunt colomenc, la Unió. Els nedadors, que tampoc estan sent del tot regulars, van recuperar part del terreny perdut el passat cap de setmana amb un triomf balsàmic contra el Mar d'Ènia per la mínima. Ara els de Borja Burgos visiten la pista d'un altre rival directe. La Unió és quarta ara mateix amb 16 punts, marcant aquests llocs de Copa i, com diem, tot molt igualat, marcant els llocs de play-off, per cert, no de Copa. Els quatre primers classificats, recordem, aquesta temporada fan aquest play-off d'ascens. Tot molt igualat i pel jugador del club, Aleix Besaldú, que aquests partits poden acabar sent decisius.
Traient a Mataró un Hospitalet que estan molt forts aquest any. Som cinc equips lluitant per dues posicions i sí que partits així pues, no només poden marcar per la transcendència que pot tenir la classificació, sinó perquè el fet que guanyis o no guanyis et dona una mica de confiança, una mica més de voler seguir lluitant. També demostres que vols estar allà i això sempre va bé.
Els colomencs presenten dues versions ben diferenciades. A domicili només han sumat 4 dels 15 punts que han disputat i no guanyen des de la jornada inaugural. En canvi, al seu pavelló, el municipal de la Colina, que és on es jugarà el partit de dissabte, la Unió ho ha guanyat absolutament tot. Per això Besalduc creu que serà una bona prova de foc.
És molt competitiu, és molt intens. Té gent gran i té gent jove a la vegada. Gent gran que porta molts anys jugant a segona B, gent que ha jugat a primera divisió i que competeixen tots els partits. I gent jove que també ha jugat a segona divisió, que vol demostrar que encara està allà. I sí que segurament haurà perdut tots els partits fora contra equips competitius, però segurament no serà el resultat que es mereixia, i estic segur que serà un partit molt complicat.
Recordem, el duel entre la Unió Santa Coloma i el club corresponent a la desena jornada de la segona B de futbol sala començarà dissabte a les 8 del vespre.
Hotel Suís.
I canviem radicalment de qüestió perquè aquest matí s'han presentat al pavelló del nord els 35ens campionats de Catalunya universitaris. Recordem que Sabadell acull les competicions d'equips en les seves diferents instal·lacions municipals de la ciutat. Aquest acte de presentació hem tingut avui el Sergi Parc. Sergi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Pau.
Has anat al pavelló del nord, ara que parlàvem també amb el president de l'Indústries, que no sé on es jugarà aquest partit de dissabte. Com hem dit ara, parlant dels campionats de Catalunya universitaris i amb nombroses autoritats per presentar, com diem, aquests campionats com un gran esdeveniment.
Sí, dins del vincle entre la ciutat de Sabadell i la Universitat Autònoma de Barcelona, que és la coordinadora d'aquests campionats rellevant a la UB, aquesta competició, Pau, ja ha començat a Sabadell, que, com dius, organitza els esports d'equip. De fet, just abans de la presentació d'avui s'ha celebrat un partit de futbol sala. Abans d'entrar en matèria i mirant-ho en una perspectiva més general, cal dir que el fet que Sabadell tingui un paper tan important en aquesta competició és també un símptoma d'aquest vincle entre la ciutat i l'autònoma. L'alcaldessa Marta Ferrés ha volgut fer una crida que aquesta relació segueixi donant els seus fruits en el futur.
Un futur doncs, que esperem que puguem anar de la mà amb la universitat i la ciutat. De fet, nosaltres ja ens ho heu sentit dir aquests dies perquè ha sortit a diferents mitjans que de cara al Sabadell 2030, per tant, en els propers 10 anys volem que aquest vincle amb la universitat encara reforci d'una forma molt, molt més contundent a la ciutat. I això què vol dir? Això vol dir doncs, fer tot un seguit de projectes que en aquests moments doncs, tenim a la nostra taula i que esperem doncs, que s'hi pugui posar base sòlida pel futur i que va molt encaminat doncs, a transformar tot el que és l'eix de Gran Via doncs, en un gran eix universitari.
Aquest projecte per la Gran Via és el que ja va anunciar en el programa El Cafè de la Ràdio d'aquesta casa la rectora de l'Autònoma, Margarita Arboix, qui avui també ha volgut posar sobre la taula la voluntat de seguir amb aquesta vinculació amb Sabadell.
Encara hem d'avançar molt i aquesta és la nostra voluntat, com molt bé saps, i que a més jo he fet públic a la ràdio, amb aquesta ràdio que ara també ens esteu gravant, la voluntat de que l'Autònoma, i ho tenim al nostre pla estratègic, de que l'Autònoma tingui més activitat, més visibilitat i més implicació amb la vida d'aquesta ciutat.
Roger Roger Benet fent màgia avui al control de so. Tot això s'ha dit al Pavelló del Nord, una instal·lació acostumada ja en els últims anys a acollir grans esdeveniments, bé sigui per exemple el més recent, aquesta Copa de Catalunya de futbol sala, però en el cas d'aquests campionats, Sergi, no serà evidentment l'única seu que tindrà Sabadell.
No, evidentment no, d'altres com el de Luar Gràcia, Olímpia, Les Naus, el Municipal de la Roureda o el Pavelló Sud també tindran el seu protagonisme. Més d'un centenar d'equips de futbol, rugbi, bàsquet, handbol i un llarg etcètera d'esports d'equip, 12 universitats hi participaran en una competició que ja ha donat el tret de sortida, com dèiem abans, i s'allargarà fins al pròxim mes de març. I en total seran uns 7.000 estudiants. I una dada significativa, Pau, que mostra l'evolució que hem fet com a societat amb el pas dels anys, és el que ens indica Andreu Benet, el director del Servei d'Activitat Física de l'Autònoma.
Una data interessant d'aquests 7.000 esportistes que van participar l'any passat, doncs que el 46% ja són dones i el 54% són homes. Me'n recordo en els començaments d'aquests campionats que el tema estava entre el 20 i el 80%. 20% de dones, 80% d'homes. Clar que parlem de molts anys,
eh? No reproduiré la paraulota que acabo de dir fora de micros, però déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, jo crec que més d'un la se l'ha imaginat al cap, eh? 20% de dones en el seu dia. Ara, sort que estem ja en aquesta paritat i prop del 50%. Com ha canviat la cosa? I un canvi que hi ha hagut avui, Sergi, parlant de canvis, és l'absència d'un dels ponents per motius evidents.
Sí, Gerard Figueres, el secretari general de l'Esport, havia d'estar present avui al pavelló de Can Uriac, però recordem que Figueres va ser detingut en el marc d'una operació anticorrupció aquesta setmana. Ja va ser deixat en llibertat, però evidentment no ha estat avui. L'ha substituït el subdirector general Oriol Mercè, que ha volgut donar un missatge de tranquil·litat pel que fa al desenvolupament d'aquesta competició.
Qui volia ser aquí avui és el secretari general de l'Esport i l'Activitat Física, i ell us envia a tots una càlida salutació perquè sabeu del compromís que té ell amb l'esport universitari i també ens envia un missatge de confiança i de tranquil·litat i de normalitat.
Doncs ja ho sabeu, fins al mes de març duraran aquests campionats de Catalunya universitaris que han començat ja i amb la participació de més de 7.000 estudiants de diferents universitats i que a més tindran una cobertura prou àmplia, ja que la xarxa de televisions locals oferirà en directe les finals i en diferit altres partits. Sergi Parc, moltes gràcies.
Fins ara, Pau.
Publicitat.
Estimats amics i amigues oients, torna Parlem d'Òpera.
En aquesta, la nostra temporada número 10, noves històries i noves músiques perquè les gaudiu plenament.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell els dijous a les 8 del vespre, divendres a les 3 de la tarda i dissabte a les 10 del matí.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte, full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Saps què passa a Sabadell? Societat, cultura, política, esports.
Per Sabadell alerten que aquest creixement lineal del 2% dels impostos s'anuncia.
Manu Lanzarote de Penal obrirà la llauna abans de la mitja hora de joc.
Tot el que passa al teu voltant.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell a la C58.
La reacció a la sentència del judici del procés segueix viva a Sabadell. A aquesta hora hi ha convocada una nova manifestació.
Forcadell ha reaccionat a la sentència a Twitter amb el següent missatge.
L'actualitat de la teva ciutat de dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
40 segons i arribarem al punt de 3 quarts de 3 de la tarda en aquest tram final de l'Hotel Suís d'avui dijous 14 de novembre del 2019. Encara hem de parlar de rugbi, hem de parlar de natació, hem de parlar també de tenis taula, però abans ho hem de fer d'atletisme, de la Unió Excursionista de Sabadell, que tanca avui les inscripcions de la 44a edició del Cross dels Esquiadors, una cita atlètica creada en el seu dia per aficionats al món de l'esquí, que espera plegar diumenge uns 300 corredors a l'àrea de pícnic de Sant Julià d'Altura, al bosc de Can Déu. Aquesta és l'entrevista que manteníem ahir amb l'Àngel Artigas, responsable de l'organització del Cross. Ens hem desplaçat uns metres de l'habitual estudi de Ràdio Sabadell. No arriba ni a un carrer, perquè estem aquí a la cantonada, a la Unió Excursionista de Sabadell, perquè el cert és que entrem en una època de l'any on el calendari atlètic a la ciutat comença a estar ben farcit de proves, a més de tot tipus. L'altre dia estàvem a la cursa del Club Natació Sabadell amb les sabatilles de running. Ara ens hem de posar les de muntanya, si més no les de trail, perquè aquest cap de setmana, com diem, la UES organitza també un dels clàssics del calendari, com és aquest Cross dels Esquiadors. Estem amb l'Àngel Artigas, que és el responsable de l'organització. Àngel, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Són les ja hores prèvies, no? Podríem dir que tanquin les inscripcions. Ens comentàveu des de la UES amb aquesta nota de premsa que esteu aquesta previsió, teniu aquesta previsió d'arribar als 300 inscrits. Deixa'm preguntar-te en primer lloc, com va la cosa, com va el ritme?
Bueno, estem més o menys en aquest ritme. Comparat amb els dos anys anteriors, doncs sí, comptem que serem uns 300, més o menys, que per nosaltres doncs, ja és una xifra prou correcta, i tenint en compte que es fa el bosc de Can Déu, doncs, tampoc podem ser molts més. Nosaltres sempre tanquem inscripcions a 350 participants i creiem que estarem sobre els 300, sí.
Tenim dos recorreguts, un de 4, un d'11, per aquesta prova que, com diem, veterana ja, 44 edicions. Deixa'm tirar també una mica d'història, no? Perquè, clar, molta gent es pot preguntar, Cross dels Esquiadors, esquiadors, per què? Per què aquest nom de Cross dels Esquiadors aquí a la ciutat?
Bé, això, bueno, aquesta vegada, aquest any és la 44a edició, que s'ha fet ininterrompudament des de fa 44 anys, i el nom ve degut a que va començar, doncs, a ser una prova purament social, que es feia aquí dins la UES i estava organitzada per la secció d'esquí en aquell moment. I llavors era una mica, doncs, el començament de la temporada, la gent, doncs, ja havia començat a anar a entrenar, esperaven les primeres neus que normalment, doncs, queien a començaments de desembre, i llavors, doncs, bueno, una mica el començament de la temporada era això, el Cross dels Esquiadors. Llavors això, doncs, amb els anys s'ha anat fent una mica més gran, i des de fa 8 o 9 anys, doncs, que el vam obrir a la ciutat, i per això, doncs, ara som més gent, perquè, doncs, quan era de caire purament social, doncs, érem 30, 40, 50 persones, totes elles esquiadores, i per això, doncs, hem mantingut el nom, bé que hi posem, doncs, davant el de cursa popular Cross dels Esquiadors, perquè no deixa de ser, doncs, una cursa popular oberta a tothom. Per això hi ha dos recorreguts, un de 4 i un de 11 quilòmetres. El de 4 és realment senzill, i el de 11 quilòmetres, doncs bé, és una mica més, t'has d'esforçar una mica més, però com que després tenim la recompensa d'un bon pa amb tomàquet amb botifarra, doncs això sempre va bé.
Al final estem parlant del millor al·licient, pels qui ens agrada també menjar. Àngel, deixa'm preguntar-te també, perquè aquest Cross dels Esquiadors té lloc al bosc de Can Déu, deixa'm preguntar-te també si la situació ja està normalitzada, si heu tingut ja menys dificultats a l'hora d'organitzar per aquell episodi de ventades d'ara fa uns anys que va deixar tota la zona molt, molt malmesa. Deixa'm preguntar-te també a nivell organitzatiu, ja que ets el responsable, si la cosa ja va com la seda, està més normalitzada.
Bé, sí, en quant al tema de ventades, doncs ja es va normalitzar. Afortunadament, doncs, el bosc, com és una llàstima, però el bosc no és l'Huguera, evidentment, però, bueno, des d'aquest punt de vista està normalitzat. Nosaltres l'any passat, precisament, vam tenir molts problemes pel tema de l'aigua que va caure, doncs, de les pluges que hi van haver uns quants dies abans, que vam haver de modificar el circuit a correpresses, I aquest any doncs ja tenim un circuit que esperem que sigui doncs ja molt definitiu, no passem per cap, no passem pel barri de Can Deu, que també era un petit problema, i el fem purament per dins el bosc, baixem a, això sí, a baix a Ribatallada, tornem a pujar i bé, és un circuit prou maco, sí, sí.
Més enllà del que seria la cursa a peu, també tenim aquesta marxa nòrdica, que s'organitza un any més, que no arriba en aquest cas a tantes edicions, són 7, però explica'ns una mica en què consisteix aquesta marxa nòrdica.
Bé, això és una trobada de marxa nòrdica que es fa, és la 7a edició, i conjuntament amb el Cross, doncs, bueno, amb els companys de marxa nòrdica fa uns anys, fa 7 anys, vam decidir doncs fer-ho conjunt, perquè doncs hi ha tota una infraestructura, que és el tema de l'esmorzar, després dels obsequis i tot això, per ser doncs una mica més de gent, no? I llavors els companys de marxa nòrdica de la secció d'aquí de la UES doncs ho van organitzar, i és una caminada de 5 quilòmetres, també pel bosc de Can Deu, que surt a la mateixa hora que surt la cursa curta de 4 quilòmetres, i llavors doncs arriba, estan una hora aproximadament caminant, fent la pràctica aquesta de marxa nòrdica, i llavors també abans i després es fa una mica de classe pels que encara doncs no estan avançats en aquest nou esport, que a més està tenint molt i molt èxit i està creixent a nivell de Catalunya i no sols de Catalunya.
L'última que et faig, Àngel, no sé si per vosaltres també, per l'organització, us preneu una mica aquest cross dels esquiadors com també un simulacre a petita escala del que serà, en aquest cas, una de les proves també ja clàssiques en el calendari, té menys anys de vida, però si més no per importància aquesta llanera, ni que sigui pel nombre d'inscrits, t'he de confessar que Servidor ja està apuntat a la llanera per primer cop, però no sé si us ho preneu això com una petita un petit test de cara al gener.
Bé, no deixa de ser un entrenament més per la llanera. Evidentment la llanera doncs és molt més sèrio, parlem allà de 21 i 42 quilòmetres i això són 4 o 11, no? Però bé, sí, els companys de trail doncs també molts d'ells participaran en el cross, molts de nosaltres també participem doncs a la llanera, jo concretament doncs faig escombra de la curta. Bé, doncs és, sí, podem dir que és una mica doncs l'aperitiu, per dir-ho d'alguna forma, doncs de la llanera.
Doncs esperem que sigui un bon aperitiu aquest cross dels esquiadors que arriba enguany a la 44a edició. Àngel Artigas, responsable de l'organització, membre també de la Unió Excursionista de Sabadell, moltíssimes gràcies per haver-nos atès uns minuts aquí a Ràdio Sabadell.
Moltes gràcies a vosaltres i us esperem també diumenge.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Últims 8 minuts de programa, avui dijous 14 de novembre del 2019. Acabarem rematant tot plegat amb rugbi, perquè tenim per davant un cap de setmana que pot ser històric. El municipal de la Roureda, el Sabadell Rugby Club, té la segona oportunitat per ascendir a Divisió d'Honor Catalana. La primera la van malbaratar perdent contra l'aleshores cué, el Barça Blau, i ara els de Fran González són quarts del seu grup amb 9 punts. Reben a casa el segon, un Manresa que té 4 punts més, però que descansarà en l'última jornada. Per tant, els comptes són clars. En cas de guanyar amb bonificació, l'ascens seria matemàtic. Ho recorda el jugador del Sabadell Rugby Club, Martí Rufí, qui assegura que esperen refer-se del mal historial històric contra el Manresa.
Només depèn de nosaltres. El Manresa és un equip que ja hem jugat algunes vegades. Si no m'equivoco, normalment sempre hem perdut. Però aquest any crec que tenim un equip i els resultats ho estan demostrant comparat amb l'any passat, que surt els partits a guanyar-los i que per tant jo crec que si alguna vegada podem guanyar el Manresa és aquest dissabte, i més tenint en compte que som a casa davant de la nostra afició i que nosaltres ara mateix tenim tota la plantilla disponible per donar-los
i en cas de victòria, però sense bonificació, el Sabadell Rugby Club ho tindria pràcticament a la mà. Si perd contra el Manresa, això sí, s'ho hauria de jugar tot en l'última jornada al camp del Químic, que és tercer amb 3 punts més que els arlequinats. Amb el primer ascens de la història a Divisió d'Honor Catalana a tocar, Rufí no exagera.
Hi havia la sensació de que és el partit més important en un moment de la història del Sabadell, perquè si bé hem tingut, diguéssim, demostrant que anem millorant el nostre joc al llarg d'aquests anys, si guanyéssim aquest dissabte bonificació, pujar el que seria la divisió de divisió d'honor catalana, seria una nova fita que aconseguida, i ara mateix la divisió d'honor catalana seria l'equivalent a la màxima, diguéssim, divisió catalana, i llavors només et quedaria el que serien les competicions espanyoles. Per tant, estaríem, diguéssim, amb els millors equips de Catalunya. Per això afrontem aquest partit en què l'hem de guanyar sí o sí.
Això pel que fa al masculí. En el seu cas, el femení acaba diumenge la primera fase de la tercera catalana, tot i venir de caure de forma contundent per 62-0 contra el líder, el Barça femení. El Sabadell Rugby Club encara té opcions de fer el play-off. Ara mateix, com diem, unides amb el Granollers i amb aquest nom de Fem Vallès, les de Rubén Montes sumen un triomf per incompareixença del CUE i, per tant, hi ha derbi a vida o mort contra Carboneres, que també han guanyat un únic partit. Paula Domingo és jugadora de l'equip.
Crec que ha sigut com una, no sé, ha sigut com una motivació de totes, de dir, hòstia, que és que, de veritat, ens podem jugar a la semifinal si guanyem aquest partit, saps? És com, no sé si la principi de temporada ens esperàvem, sí que és veritat que estàvem molt motivades amb l'equip que teníem, però no sé si ens ho esperàvem del tot. O sigui, ha sigut una gran opció, la veritat, que per meva, per exemple, jo no m'ho esperava del tot.
Per tant, doble ració de rugbi a la Roureda aquest cap de setmana, aquest dissabte, amb moltes coses en joc. Recordem, a partir de les 5, Sabadell Rugby Club Femení, o Fem Vallès, millor dit, Carboneres, en el primer derbi que juga a la Roureda, i amb opcions de passar a les semifinals del play-off de tercera catalana. A partir de les 7, Sabadell Rugby Club masculí Manresa en cas de victòria, amb bonificació, primer ascens de la història a Divisió d'Honor Catalana. Últims 4 minuts de programa que els aprofitarem per repassar més informacions en format més breu. Per començar, la primera medalla de la delegació, ja ho direm bé, del Club Natació Sabadell a l'Estatal de Piscina Curta, que ha arrencat aquest matí a Gijón. El relleu 4x50 estils amb Marina García, Judit Ignacio, Carla Seco i Laura Díaz només s'ha vist superat a la final pel Club Natació Sant Andreu. García, que és la principal espasa del club, també s'ha classificat per la final A del 50 braça amb el tercer millor temps. D'aquesta primera jornada matinal també rescatem la segona posició d'Àlex Ramos a les sèries del 100 Papallona. La jornada de tarda arrencarà a partir de les 6. Recordem que aquest campionat d'Espanya és classificatori per l'europeu de Glasgow en piscina de 25 metres, que tindrà lloc del 4 al 8 de desembre. A Astúries, el Club Natació Sabadell ha anat representat per 12 nedadors i 9 nedadores. I en tenis taula, el grup 2 de la divisió d'honor, en aquest cas el Club Natació Sabadell, visita el Borges, un equip que suma una victòria en 4 jornades. Àlex Bocanegra, director esportiu del Natació Sabadell, afirma que és un partit important, ja que s'enfronten a un rival amb el mateix objectiu.
Home, serà una victòria important. Llavors, nosaltres enfoquem l'objectiu com en tots els altres partits, no? Intentar guanyar, treure els 2 punts i mantenir la zona de permanència almenys de moment.
I a veure si aconseguim ja fer 2 victòries seguides, ja que és un rival directe ara mateix per la permanència i seria important treure aquest partit.
Per tant, partida amb implicacions directes del Club Natació Sabadell, que visitarà les Borges Blanques aquest dissabte a les 4 de la tarda per enfrontar-se, com diem, a un equip que es troba en descens amb una victòria menys que els nedadors. I ho remataremtot plegat també a moda de punt amb aquesta primera nacional. El Club Natació Sabadell, el segon equip, disputa el derbi contra Amics de Terrassa, uns agarencs, un equip agarenc que aquest any compta amb un exjugador de Superliga i que porta els mateixos resultats que els nedadors, i Club Falcons, que està a la zona alta de la classificació, s'enfronta al penúltim classificat, el Sallent. Per tant, una bona oportunitat perquè els de la Masia de Sant Oleguer segueixin amb aquest bon inici de temporada a la primera nacional de masculina de tenis taula. Minut i mig per arribar a les 3 de la tarda. Ja per finalitzar, repassem el menú que tindrem demà a l'Hotel Suís. L'últim de la setmana escoltarem Antonio Hidalgo i també esperem poder fer amb Xavi Bartolo, el tècnic del Nàstic, a la prèvia d'aquest duel de diumenge entre el Centre d'Esports i el conjunt Grana. També tindrem la prèvia del Sabadell Nord contra el Tona, o el gran duel entre el Natació Sabadell masculí de waterpolo contra el CNB a la piscina de Can Llong, contra també amb la veu de Dedo Lorrio, l'exporter del CNB, ara porter del Club Natació Sabadell. A més, el femení de waterpolo, l'OAL, el bàsquet Tia, l'eliminatòria del Cercle contra l'Sporting de València per seguir a la màxima categoria del tennis per equips estatal. I demà, sí, demà ho prometem, avui no l'hem pogut tenir aquí per qüestions laborals, a l'Àlex Pareja amb la seva secció Living in America.
Hotel Suís.
Res més, nosaltres ho deixem aquí, tanquem la persiana d'aquest Hotel Suís d'avui dijous 14 de novembre del 2019. Una salutació ben forta del Roger Benet, que ha estat a les vies de so, del Sergi Parc, el nostre estudiant en pràctiques Kevin López i servidor Pau Vituri, qui us ha parlat en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa. Aquest programa, com sempre, en uns minuts a les xarxes socials. Que vagi molt bé, adeu!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.